A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I està per veure si alguna d'aquestes coses té solució definitiva o no. Allò del model turístic que fa tants anys que és, vaja, que és plat del menú. De Sitges fins a aquestes qüestions de convivència veïnal que no són noves. En més d'una ocasió s'ha parlat precisament d'això, de la convivència entre les activitats d'oci i els veïns i els ciutadans que volen dormir a les nits. Totes i cadascuna d'aquestes coses han estat sobre la taula durant molts anys. Joan Tomates, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Moltes d'aquestes tenen solució o... Dit així, després ja detallarem, però d'entrada, moltes d'aquestes tenen solució?
Aviam, si no és solució al 100%, sí que es pot minimitzar moltíssim els efectes de tots aquests problemes. Solucionar al 100%, erradicar les molèsties en qualsevol sector econòmic, és impossible. Vull dir, tota activitat econòmica, per se, genera algun tipus de molèstia. Ara, que sigui una molèstia que pugui estar tolerada, que pugui ser suportable, de que pugui ser assumida pel conjunt de la societat, és una cosa. I una altra cosa són molèsties que no poden ser assumides per diverses raons. Per ètiques, per sorolloses, etc. Uh-huh.
Algunes d'aquestes molèsties tenen a veure amb un determinat tipus de turisme?
No, jo crec que el turisme és el que tenim, és el que portem 150 anys de turisme a Sitges i tampoc hem d'anar a descobrir res de nou que no sapiguem. El que passa és que hem d'intentar primer tindre unes ordenances o unes normatives que minimitzin tots aquests efectes, que les tenim bastant, bastant bones, i després fer-les complir. Aleshores, el gènere humà, si no se'ns tira allà una miqueta de les brides, com els cavalls, si no van frenant de quan en quan, ens desboquem. Per tant, el que hem d'intentar és tirar una miqueta, després deixar perquè et desboquis. Vull dir, el anar controlant que l'activitat es pugui desenvolupar satisfactòriament per l'empresariat, però a més les molèsties que ocasioni, que no ocasiona, siguin suportables perquè són mínimes amb el conjunt de la societat.
Tornem a l'inici. Creu, Joan Anton Mates, que d'alguna manera s'ha devaluat la imatge turística de Sitges?
No, la imatge turística de Sitges no. Quan estàs fora de Sitges i parles de Sitges o et dius que ets de Sitges, tothom té la imatge de Sitges pels núvols. Vull dir, és fantàstica, que és un model que tothom voldria tenir.
Això no ha canviat, eh?
Això no. Això tothom voldria ser Sitges, fora d'aquí.
Doncs sí. Té la sensació, Joan Anton Mates, que alguna cosa s'ha devaluat?
La percepció interna dels que estem o dels que estan aquí a Sitges, o alguns dels que estem aquí a Sitges, o alguns dels que estan aquí a Sitges, tenen aquesta percepció. Però dins del món del turisme, Sitges no està devaluada ni molt menys, ni molt menys, al contrari, és una marca molt sòlida, i a més una marca envejada, i inclús una marca o un model de turisme a copiar.
Personalment, Joan Anton Mates té la sensació que s'ha devaluat alguna cosa?
No, perquè totes les èpoques, i abans fèiem referència amb alguna, jo vaig viure de molt petit, però les molèsties han estat existents sempre. Em recordo tant quan hi havia la cabanya, i des de la cabanya anaves fins a més amunt, fins a l'estació, i passaves per tot el carrer Parellades i no paraves a sentir música pel carrer a la una de la nit. Per què? Perquè estava tot ple de locals, hi havia els Tarantos, hi havia el Mònaco, hi havia l'Oliva, hi havia un etcètera, el Prado, el Retiro, i a l'una de la nit a Sitges senties música, on t'estiguessis a Sitges senties música.
Què ha canviat, doncs?
Bé, jo crec que aquí han canviat dues coses. Una, que la música, o sigui, els que molestaven, entre cometes, vivíem d'això, o vivien d'això, en aquella època, jo era molt petit i no, encara i locals d'aquest tipus no en teníem, però clar, quan depèn del teu modus vivendi, depèn d'una activitat que, bueno, que i tots la suportem perquè la suportem perquè mengem d'això, i llavors punto i ratlla, i aquí no passa res i no ens molestem ningú. Després ja tenies 4, 5, 6 mesos de calma a l'hivern per recuperar-te i poder dormir tot el que no podies dormir durant l'estiu perquè tenies que treballar, perquè a més estaves treballant. Vull dir, aquesta és una de les raons que ha canviat. Després hi ha hagut una altra cosa, de que Sitges s'ha venut, i la veritat és que pot gaudir d'una qualitat d'una qualitat de vida diferent d'altres indrets. Per què? Perquè per la marca que dèiem abans, que és una vila que té molta gresca, molta d'això, però és la paradoxa que t'agrada vindre de Sitges perquè té molta gresca i té molta marxa i es viu molt bé i és molt famosa i després et molesta que l'activitat aquesta és així. I com et deia al començament, és que no hi ha activitat econòmica i menys en el sector de que no molesti poc o molt. El que hem d'intentar, i això sí que es pot aconseguir, és d'endreçar-ho. El que passa és que quan es deixa que les coses arribin molt lluny, costa més. Quan una enfermedad la tens ja quasi crònica, costa de...
Ens agafem aquí. Què s'ha deixat que arribi molt lluny?
Bé, moltes vegades el toro s'ha d'agafar per les banyes, i amb això no vull dir que hagi de ser intransigent. Vull dir, el que hem de ser és intentar buscar l'equilibri, que ja hem comentat abans, i per intentar buscar l'equilibri s'han d'utilitzar tots els mitjans que tinguis tu a l'abast. Aquest problema que estem parlant ara no és un problema d'avui dia, és un problema cíclic. A vegades puja més, a vegades puja menys, a vegades, o sigui, va fent dents, però perquè va en funció de la dedicació i de la mà esquerra, i dic mà esquerra, que es té vers el problema. L'empresari no vol molestar inicialment, vol que el seu negoci funcioni, i ell sap que si el negoci produeix molèsties diàries i acabarà malament, per tant, amb diàleg, en buscant solucions, en minimitzant els efectes, hi ha maneres de poder evitar arribar a extrems que siguin perjudicials per tothom, de crispació.
Està passant alguna cosa a la via pública que tingui relació amb un ús indegut de l'espai públic?
Bueno, en determinats moments, amb la llei a la mà, potser sí. Sí, amb les ordenances a la mà, sí. El que passa és que no hem de perdre de vista el que dèiem abans, els Sitges. Ah, deies, s'ha avaluat. Bé, quants anys ha estat convisquent al carrer 2 de maig amb la gent al carrer, amb la música a tope, que ha estat 25 anys, 30 anys, 40 anys? No és que dius, és que és un problema que ve de nou. No, vull dir, el model aquest d'oci nocturn, en major o menor, el que passa és que estava molt localitzat en un carrer. Una de les solucions que es van trobar va ser que hi havia poc veí també, i tampoc molestava, no molestava massa.
O bàsicament hi havia també bona part del carrer en el qual hi vivien les pròpies persones que treballen.
Però vull dir, la gent al carrer hi ha estat des de la democràcia, entre cometes, o abans de la democràcia també. Sí. Per tant, no és un problema que ve de nou, el que passa és que és un problema que s'ha de controlar i s'han de buscar les solucions per cada tram, perquè són molt diferents els problemes, les problemàtiques que hi ha al carrer. Al fons és la mateixa la problemàtica, però les solucions són diferents.
Carrer Bonaire és una cosa, Joan Tarrida és una cosa, Primer de Maig és una cosa.
Sí, i cada un jo crec que necessita d'unes mesures o d'unes actuacions diferents.
D'alguna manera el gremi rep inputs de gremiats que us diuen, escolta'm, tenim negoci i ens sentim a vegades allò amb un cert pressing general a l'hora de desenvolupar la nostra activitat. Hi ha també aquesta sensació a vegades per part dels negocis?
Sí, n'hi ha per part d'alguns, perquè algunes vegades les molèsties sembla que siguin selectives, o les solucions siguin selectives. I crec que no
això
són selectives.
Això és una sensació, també?
Bueno,
ho dic perquè des dels dos costats, sí. Hi ha ciutadans que poden dir sí, hi ha a vegades actuacions que semblen selectives, i en canvi des del gremi també pot haver establiments que diguin sí, tenim la sensació de que a vegades l'aplicació de determinada norma és selectiva.
Ha succeït per amb dues parts.
Per amb dues parts.
Ha succeït per amb dues parts. Per tant, dic que s'ha de visualitzar una miqueta el problema en conjunt, que aquest ja el sabem tots quin és, però després les solucions és igual que una malaltia, vull dir, has d'anar eliminant...
Illa de Cuba també és una cosa, també, Àngel sí, Vidal també és una
sí,
altra cosa.
Sí, per això. O sigui, aleshores, clar, a l'illa de Cuba o qualsevol altre carrer que tingui un problema localitzat en un sol establiment o en una sola activitat, tindrà una actuació diferent a la que estigui molt generalitzat. El millor de tot per això és previndre, o sigui, no deixar que s'arribi a aquests extrems.
Hi ha una normativa que permet la prevenció?
Sí.
Creu que hi ha unes ordenances?
Sí. Jo crec que amb les ordenances que hi ha actuals, ja et dic, home, si les fas complir, i això també ho comentàvem abans, no solament aquí a Sitges, sinó en qualsevol tipus d'indústria, si has de complir totes les normatives europees, nacionals, autonòmiques i locals, hi hauria moltes que no podrien aguantar-ho. Per què? Perquè es solapen moltes normatives... i aleshores fan inviable moltes vegades l'activitat econòmica.
Però si hi ha ordenances, i aquestes ordenances, diguem-ne, sí. que permeten o que sí. permetrien, d'alguna forma, sí. regular moltes d'aquestes sí. qüestions, aleshores, la reflexió posterior al que deia Joan Anton Mates és el paper de l'administració en l'aplicació d'aquestes ordenances?
Sí, aviam, si s'apliquen el 100% les ordenances, el problema s'erradica. Però també s'erradica, o sigui, mates
o mates tot, vaja.
Exacte. Per tant, és el que et comentava al començament, crec que hi ha solució dialogant, parlant, cercant sobretot els problemes per persones i intentar buscar la solució per aquella zona, i ja et dic que jo estic d'acord amb que moltes vegades no solament el soroll, i crec que molts dels problemes que hi ha amb aquest no ve solament pel soroll, sinó que per activitat, o sigui, actituds incíviques de determinades de persones. Per tant, aquí sí que estem tots d'acord que amb aquestes activitats incíviques o actituds incíviques s'han de regular al 100% i s'ha d'aplicar tot el pes que es pugui. Amb això, perquè a vegades fa molt més mal el que veus que no pas el que sents. Aleshores, bueno, per això et dic que s'ha de sectoritzar una miqueta els problemes, clustalitzar-los i aleshores dir, va, vinga, solució per aquest tram, solució per això, solució per... I segur que trobem l'equilibri, que és molt difícil.
L'Ajuntament ha posat en marxa aquesta taula per la qualitat i el civisme. El gremi és crític amb l'Ajuntament?
Aviam, no, som crítics perquè no se'ns ha utilitzat com creiem que se'ns tenia que haver utilitzat per intentar ajudar a minimitzar el problema.
Com creieu que s'ha desenvolupat el paper del gremi en tot això? O com s'ha utilitzat el gremi, agafant les paraules o el verb que fa servir en Joan Anton Mates?
Com s'ha utilitzat?
És a dir, quan diu Joan Anton Mates, no, el gremi no s'ha utilitzat per part de l'Ajuntament, com s'hagués hagut d'utilitzar?
Sí. No, jo crec que el gremi, ho hem demostrat sempre des dels seus inicis, que estem per intentar solucionar problemes, per intentar col·laborar amb el que s'hagi de col·laborar, i tenim la gran sort de que tenim agremiats la major part dels hotels al 100% i dels altres establiments, el 70-80% dels estables, de rotació, estan agremiats, i et dic, nosaltres no hem de ser la policia dels establiments, al contrari, nosaltres estem per defensar els establiments, però com que estem per defensar els establiments, també estem per fer-los veure el que no estan fent bé o el que podríem fer millor potser per evitar problemes individuals i col·lectius.
Quina ha estat, doncs, la relació que ha establert l'Ajuntament amb el gremi per intentar...
Nul·la, diuen que no hi ha interlocució a nivell local empresarial, cosa de que...
Fa temps d'això?
Bueno,
un any, dos, tres, bueno, aquesta legislatura?
Un parell o tres d'anys.
Un parell o tres d'anys. En relació amb algun fet concret?
No sé, jo suposo que pel problema que vam tindre inicialment amb el tema de les grosses, del conveni que es va signar
amb aquell famós conveni dels 22 establiments que van presentar 22 contenciosos administratius.
Sí, exacte. Sí, sí.
Arran d'aquella solució del 2003 era, sembla, si no recordo malament.
El que no pot ser és que en tu, amb el que et deia abans, que hem intentat sempre col·laborar i participar amb tot el que se'ns ha demanat a l'Ajuntament. Se'ns demani que fem una prova pilot i després no se'ns reconeixi i sobre tinguem que pagar nosaltres. Bé, clar, bé, ara tornaríem en un debat de que
allò va marcar un punt d'inflexió?
Sí, sí, per nostre no, eh? Per nostre, si se'ns hagués demanat el que se'ns ha agradat, o sigui, nosaltres estem oberts igualment a tot. Estem oberts igualment.
És a dir, s'ha distanciat més l'Ajuntament de vostès que vostès de l'Ajuntament?
Suposo que arrel del contenciós coses van canviar. Sí.
I no s'han tornat?
Bé, no, quan ens hem de seure amb la taula ens
sentirem. Sí, 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 Déu-nos en guard.
Però ja et dic, no se'ns ha utilitzat. És més, inclús he sentit algun comentari dient que Sitges no hi ha interlocutor empresarial. Bueno, pues, i a més ha estat escrit això també. Vull dir, a l'ECO ha sortit algun escrit dient que fa falta associacions empresarials fortes amb veu pròpia i no sé què més. Vull dir...
Esclar, aleshores amb tot el que hi ha sobre la taula ficàvem aquesta qüestió de la taula de qualitat i el civisme, però es pot ficar també el que és el pla d'usos, del qual en Joan Tomates també va parlar en el seu dia i en tenia necessària la seva també modificació, com a mínim actualització, d'acord? Serà difícil avançar amb això? Si...
No. Per nostre, nosaltres, a taula que se'ns convidi, a taula que anem. Vull dir, amb aquest aspecte, el gremi continua sent... El que passa és que creiem que haguéssim pogut fer moltes més coses i se'ns hagués pogut utilitzar ben, per moltes altres coses.
Sobre el pla d'usos, el que està passant té relació amb el que està permès?
Aviam, el pla d'usos existeix. Hi ha una ordenança de pla d'usos i igual que és l'ordenança de terrasses també d'ocupació de via pública.
Que ha estat un altre també dels...
Bueno, és que suposo que vosaltres teniu accés a les ordenances. Vull dir, si agafeu l'ordenança i l'exigiu, direu, bueno, pues si tota la problemàtica que estem tenint està contemplada aquí. Per tant, si està contemplada, doncs què hem de fer? Doncs intentar buscar solucions. O sigui, o buscar. Però dir, home, que hi ha coses millorables en les ordenances, segur, o sigui, les ordenances caduquen, però aquesta, la d'ocupació via pública, perquè deu tindre 5-6 anys, bé, vull dir, ja hi havia el 90% o 95% de la mateixa problemàtica que hi ha ara, per no dir-te més. Vull dir, que es pugui fer algun retoc, no t'ho discuteixo, però que ben aplicada aquella ordenança...
Sí, que tampoc cal canviar massa coses...
S'ha de millorar. Sí, sí, amb la que ja no hi haurien problemes. Potser n'hi hauria algun nouvingut que en aquell moment no es donava... Això, però es podrien evitar els problemes d'ocupació de via pública que hi ha hagut ara.
El president del gremi admet que hi ha determinats establiments que es puguin accedir en algun moment?
Bueno, és el que et deia al començament, que sempre s'ha de tirar de les brides, per anar frenant, perquè si no el gènere humà el que... tendeix a desbocar-se. Clar, i si un es desboca una mica i fa de més i no passa res, el del costat diu, jo aquí estic, aquí faig el mateix, i no passa res, i el del costat passa el mateix. I és el que s'ha d'intentar evitar. Però inert amb el tema de la condició humana, vull dir, que si tu veus un que fa una cosa i no li passa res, al final dius, bueno, jo sé, home, quan no sigui matar, robar i coses d'aquestes que estan passant ara, però si no, dius, guany, si amb ell ho fa i no passa res, jo no puc quedar-me enrere.
Com s'hauria d'ordenar aquest pla d'usos?
Com, no, aviam, primer, es pot fer una revisió de l'ordenança i veure els punts que són més febles o els punts que poden crear més conflictes, i a partir d'aquí dir, bueno, aviam quina solució podem trobar amb aquests punts, com els solucionem, i modificar aquests punts puntuals. Però, és el que et deia abans, quan deixes que la malaltia s'estengui per tot el cos, costa molt després tornar-la, eh? O sigui, et fa falta molt antibiòtic per recuperar-te. Aleshores, si dius, no, és que això no ho contempla, bueno, però el 80, 90, 95% sí que ho contempla. Solucionem el 80, que aleshores el problema ja no es veu tan gran. O sigui, la malaltia ja et farà mal un braç, però no et farà mal tot el cos. Aleshores, jo crec que aquest ha estat potser una miqueta... amb els canvis que hi ha hagut de departament, ara un departament, ara un altre, doncs bé, vull dir, és difícil de poder prendre una política des de l'inici fins al final.
Aquesta taula de la qualitat i el civisme és bona, però arriba massa tard? O us sembla que arriba massa tard?
Bueno,
o mai no és tard?
No, o sigui, aviam, mai és tard. Mai és tard i el problema, si és on estiguin els problemes, s'han de solucionar. Però és el que et deia ara. Ara estem amb el mal a tot el cos, tot el cos infectat. Vull dir que si hagués estat al començament, quan només ens fèiem algun braç, la solució era més fàcil. Però bueno, benvinguda a la taula aquesta, però això que et deia també s'ha de sectoritzar, no pot ser tot el mateix sac. I ja sé que s'estan preparant que hi hagi unes... taules més petites, unes taules
més
petites, i aleshores intentar anar sectoritzant els problemes.
El gremi també ha estat en el seu moment molt, diríem que reflexiu, sobre la pressió fiscal exercida en determinats establiments. Està finalitzant aquesta legislatura, ha estat una legislatura que, per altra banda, diguem-ne, ha posat molt sobre la taula l'esforç fiscal dels establiments. Com ho valoreu ara?
Bé, la pressió fiscal que hi ha hagut aquí a Sitges ha sigut molt alta, els últims anys, molt alta. Ara sembla ser de que s'ha baixat una mica, però es continuarà pagant més que el que pagàvem l'any passat. O sigui, s'ha baixat...
Creieu que no arribarà a compensar aquesta rebaixa del coeficient multiplicador
no,
de l'IMU? No,
no, perquè per un altre costat hi ha l'increment del 10%, aleshores, si la voluntat hagués sigut de baixar, s'hagués hagut de baixar més el coeficient. O sigui, per poder dir, pagareu menys...
Per poder dir obertament...
Sí, però dir, pagareu menys, que suposo que és la filosofia, hauria de ser la voluntat aquesta. No sols de dir, no, rebaixem, no rebaixem, no. Pagareu menys o no pagareu menys, no, pagarem més. Aleshores, bé, el que s'hauria de fer és haver baixat més el coeficient.
Per tant, en aquest
paguem
sentit...
Més.
Pagueu més.
Paguem més.
Pagareu més.
Paguem més.
En algun moment el gremi ha elevat aquesta... No sé si dir aquesta reflexió.
Bueno, sí, no se'ns apujarà tant com se'ns hagués hagut de pujar.
És també un consol, eh? En algun moment el gremi ha deixat anar aquesta reflexió en veu alta?
Sí, bueno, és que ara estan els pressupostos en període encara d'aprovació i un cop s'aprovin suposo que llavors hi haurà període d'al·legacions i aleshores podrem...
El gremi té intenció
almenys comentar-ho, sí. Tampoc se'ns ha...
Tampoc no,
però ja, aleshores hi ha un període de delegacions, però bé, vull dir, difícilment si ja està aprovat així, difícilment es canviarà.
Regeneració de platges. Com ho ha vist el gremi?
Aviam, actiu principal de Sitges, sol i platges. Bueno, un dels actius principals, val? Turísticament parlant, turísticament parlant, ja, pues la cultura i tot això, però vull dir, si Sitges, amb tot el bonic que és, estigués on està ubicat Sant Pere de Ribes, seria molt bonic Sitges, però seria... Sitges som el que som també, gràcies a que tenim la Mediterrània aquí i tenim les platges. Per tant, no podem estar amb una població turística de primera ordre amb la imatge i la marca que té Sitges sense platges. Per tant, va arribar tard la sorra, però va arribar. Ara saps que ens preocupa potser que la propera temporada no hi hagin canvis polítics, esperem que és igual, que no tinguin res a veure els canvis polítics amb tot el que s'ha endegat ara per poder tirar endavant tot el que s'està tirant endavant, perquè sembla que a la que canvien les persones, o sigui, no dic que s'hagin de canviar, jo l'únic que vull és que preveure que l'estiu que ve, el mes de maig, si hi ha eleccions i hi ha canvis de carteres o del que sigui, no es vegin afectat el que ja s'ha començat, perquè vivim d'això I els polítics també viuen d'això, perquè si no, si no es paguessin impostos tampoc podrien viure. O sigui, per tant, hem de ser tots molt conscients de que tots estem dins del mateix sac.
Des del sector es valora positivament el que s'ha fet aquest any? Com s'ha fet?
S'ha fet una miqueta tard, però era l'única solució que hi havia a curt termini. I a grandes males i grandes remedies, no? Però jo crec que s'ha... segur, i ho veiem tots, que s'ha de buscar unes solucions més definitives que no pas les aportacions aquestes. Ara, el temporal que hi va haver-hi abans d'ahir, no se l'han portat tota, això vol dir que es consolidarà, una part important de les platges es consolidaran, perquè el temporal va ser bastant important i va respectar... Bé, altres anys s'ho hagués emportat tot, i aquest any s'ha aguantat una miqueta més. Però hem de tenir en compte que Sitges vivim molt. Encara que no s'omplin tots els metres quadrats de platja que hi hagin, hem de tenir molts metres quadrats de platja.
Aquest és un tema que s'arrossega de fa...
Molts.
20, com a mínim 25 anys.
Sí, i a més el mateix enginyer de Costes ja va reconèixer que es va equivocar com va fer els espigons, com va dissenyar els espigons. Es van equivocar. Les pedres hi són i no és tan difícil rectificar.
No? Hi ha una certa esperança que pugui passar alguna cosa?
Home, això és l'últim que perdem, Nosaltres intentarem... No perdre l'esperança, sinó que inclús intentar parlar perquè això es busqui una solució definitiva. És que si no, tampoc seria... Les solucions aquestes així puntuals són per problemes puntuals. Quan el problema és endèmic, s'ha de buscar solucions per problemes endèmics. Per tant, no podem cada any anar gastant calerets. Intentem fer actuacions, si no poden ser totes al mateix temps parcials i anar buscant solucions definitives.
I ja que estem a les platges, dues reflexions a l'entorn. Primera, les guinguetes a les platges i la capacitat que puguin tenir o no tenir d'oferir determinades iniciatives que tinguin relació sobretot amb el món del lleure, més enllà de les hores estrictament de platja, i l'experiència de l'Atlàntida i l'experiència de l'Ola Club, que venen gairebé, no direm que de la mà, però que han estat també dues, una per part de l'Atlàntida, la notícia del tancament, i l'altra una iniciativa particular privada que ha tingut, un ressò important.
Jo t'acabo de dir ara que les platges és un dels principals actius que té Sitges. El consum que es fa de les platges avui dia és un consum diferent del que es feia fa 20 o 25 anys, que la gent venia a torrar-se, venia a passar-se 8 o 10 hores allà al sol, i ara han de ser platges molt més actives, ha de ser hi vas menys estona i vols estar
fent més coses.
I amb el tema de les guinguetes, amb el tema dels xiringuitos, doncs és una oferta que és imprescindible per la manera de ser dels clients o dels usuaris que tenim, o que som nosaltres usuaris també. Però et torno a dir el mateix que et deia al començament, vull dir, hem de buscar l'equilibri, sobretot amb què? Vull dir, clar, diuen, no, és que les platges d'Ibis, les platges de Formentera, que hi ha les guinguetes aquelles, xiringuitos, que hi ha això i l'altre, molt bé, on estan ubicades? Estan ubicades amb cales separades del nucli, que no hi ha cap altra oferta. Vull dir, aleshores, hem de donar l'oferta on no n'hi hagi. El que no podem fer és trepitjar l'oferta que hi ha allà. S'ha de donar el servei, que el servei s'ha de donar, però el servei que es necessita en cada... Nosaltres, el gremi, no estem en desacord que hi hagi guinguetes, que es puguin fer menjars, que es puguin fer... Ni molt menys.
Actuacions musicals...
No, en absolut. El que estem en desacord és que sigui pa per tothom. Per què? Perquè Sitges té, no sé si són 17 o 18 o 20 guinguetes. Hi ha establiments que estan durant tot l'any obert aguantant, esperant l'estiu, i no pot ser que...
Que allò s'acabi convertint en una competència,
competència, i a més, que ja hi ha l'oferta necessària. Ja existeix l'oferta necessària. On no hi hagi oferta, no ens hi oposem, i així ho hem dit, amb l'Associació de Platges en repetides ocasions. Vull dir, nosaltres no estem en compte. El que passa és que han de veure que, molt bé, la iniciativa de l'Ola és fantàstica. En un lloc que no hi ha cap oferta, no ens molestem ningú, i a més és una oferta necessària i que demostra que és necessària, que la gent hi va, i no tinguin sorra, i no tinguin sorra. Per tant, bé, són activitats en llocs on no hi ha oferta i que és necessària perquè el client que tenim o el turisme que tenim a Sitges vol aquest tipus d'activitats, doncs s'ha de donar.
Fa dues setmanes el director del Dolce deia en aquesta mateixa taula que a Sitges li feia falta un llibre blanc del turisme.
Bueno, és clar, és que llibres blancs... Ara preguntem generalitzant i preguntem en tots què ha de ser Sitges i tots tenim els Sitges el mateix, i tots direm el mateix, tots direm el mateix. El que passa és de que jo sí que estic d'acord amb que el que hem de fer és intentar cercar pel futur un tipus de turisme que ens interessi més. Que ens interessi més. Això sí que s'ha d'analitzar bé, dir quin tipus de turisme vol Sitges. No, quina procedència, perquè ara venen pel bloc. Ara hem començat amb el turisme escandinau, es va anar fa un parell d'anys a la fira, i es comença a veure un cert moviment de turisme escandinau. És un turisme fantàstic. El turisme anglès que ve aquí a Sitges també és un turisme fantàstic. El turisme espanyol que ve a Sitges també és un turisme bo. Vull dir,
tenim turisme dolent?
No,
dit així, agafant el qualificatiu de dir fantàstic, bo, dic, sí, doncs, sí, home, ja que hi fiquem qualificatius, en tenim de no tan bo?
Bueno, tenim un tipus de turisme, potser que té tot el dret de vindre a Sitges, però potser que no farà la despesa que hauria de fer o que fan els altres tipus de turisme. I llavors, si pots anar a triar, clar, vas a triar una miqueta el millor. Tot el que ve aquí a Sitges, encara que no gasti, o no gasti, algú gasta, però en parlarà bé. Vull dir, ja és bo, i a més es veurà gent pel carrer, que també és bo. El que passa és que també en veiem un poble molt massificat, no solament pel turisme que tenim, sinó que veiem un poble molt massificat també perquè aquí al costat tenim dues poblacions, que hi ha 150.000 persones vivint en dues poblacions que estan a menys de 5 minuts a Sitges. Aleshores, doncs molt bé, doncs, dius, home, a l'hivern, ple mes de gener, que pel carrer Parellades no puguis caminar un dissabte per la tarda, dius, què passa? No s'ha de dir això. Els hotels no hi són, O sigui, és gent de Sitges i gent del voltant que venen a passar el dia.
I gent bàsicament de dia, perquè la nit...
Sí, sí, sí.
En queda poca de gent,
sí. Per això que vull dir, clar, hem de dir, esclar, és que el turisme massifica Sitges, bueno, quin tipus de turisme? El resident a Sant Pere de Ribes, que ve aquí Sitges, la massifica, i clar, i li hem de dir que no vingui. Vull dir, és que a vegades diem, no, és que el turisme és el mal d'aquest poble. Bueno, el mal d'aquest poble és l'única indústria que té. És l'única indústria que té. Vull dir, a vegades sents alguna barbaritat dient que Sitges no viu del turisme o Sitges no... M'explicaràs de què vivim, vull dir, és que...
A Sitges li va bé aquesta, diguem-ho així, aquesta inflació d'activitats?
No. Aviam, Sitges sempre s'ha caracteritzat per fer moltes coses, per tindre molta activitat, i la gent és el primer que valora. Dius, què passa a Sitges? I és el que et deia abans, que és envejat. És que sempre esteu fent alguna cosa. És que ara, què feu aquest cap de setmana? Vagis on te vagis i dius, bueno, o sigui, vaig estar el cap de setmana passat perquè hi havia allò. Aquest és un gran actiu de Sitges. És un gran actiu de Sitges. I això ens ho hem sabut treballar, no el sector, sinó molta gent.
Hi ha indrets de Sitges, no sé si dir, sobreexplotats des del punt de vista de les activitats?
Bé, aviam, hi ha l'activitat més molesta que hi ha actualment a Sitges, pot ser l'oci nocturn. No ens hem d'amagar de que pot ser una de les activitats que genera més conflicte, més d'això. Està sobreexplotat? Bueno, està... condensat, diria jo. Aleshores, perquè el mateix d'allò el repartim amb tot el casc urbà, i no seria tan molest, però tampoc el tindríem llavors perquè tampoc seria tan atractiu per la gent que ve. I és aquí una altra vegada on estàvem al començament, vull dir, intentar buscar el dir, val, que vingui aquesta gent, que estigui concentrada, perquè tots som gregaris, i ens agrada estar on tallar el mogollon, on tallar el follon i d'aquestes, però bueno, intentem de que poder fer això, i la gent que està vivint al pis de dalt o la gent que està per d'això no sigui molestada ni visualment ni acústicament ni olfativament.
Per això s'ha de complir la norma?
És un dels camins.
Pregunto per aquells que diuen, no, esclar, és que al final tampoc sabem exactament quina reciprocitat en diners Sitges en rep de tota aquesta activitat que per molts genera moltes molèsties.
Ja, sí.
Per allò de dir, sí, ja ho sé que donen molts diners, ja ho sé que ingressem molts diners en determinades coses, però tampoc sabem exactament quants diners s'ingressen, qui els ingressen, quin benefici té pel poble, i en canvi al carrer molts diuen, veiem el que veiem, passa el que passa, i el que passa tampoc no ens agrada. Aleshores, tornem a estar en aquesta balança
de l'equilibri.
De l'equilibri, sí. No?
Amb això dels diners, no ho sabràs fins que no ho tens. Llavors diràs, on estan? I aleshores els buscaràs. Diràs, què ha passat? Però quan ja no hi ets a temps. Una miqueta el que comentàvem l'altre dia amb la taula que vam estar. Fa 15 anys que tot es veia que una activitat de ballava i ningú va fer res. I no estem parlant de Sitges. Aleshores, és intentar anticipar-te. Jo crec que el millor és anticipar-te els problemes. Preveure'ls. I tots són previsibles? No, però ja te'ls ensumes. Moltes vegades a la que veus alguna cosa i dius, això acabarà malament. Ostres, això d'aquí...
És a dir, era previsible pensar que el nucli primer de bany, Joan Terri de Bonaire, amb tants locals d'oci nocturn...
Sí. No em preguntis.
Generaria... Sí. Deixant de banda aleshores el debat afegit de si la condició del local, bla, 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 i tot aquest...
Sí.
Només pel fet d'existir una densitat tan important de locals.
Clar. És que els carrers de Sitges són molt estrets, només
a
la que surts, i tots hem sortit de nit i sortim d'un bar que hem estat a dins sense molestar, sortim a fora del carrer, només parlem i
però
parlem
clar,
més fort.
Ara aniríem amb això, i això com s'arregla? Perquè els locals... diguem-ne, s'hi van instal·lar per normativa, el pla d'usos els ho va permetre, etc. Ara això com s'arregla? Teníem fa dies Ricard Vicente i deia, doncs haurà de fer alguna cosa per intentar cercar un altre lloc per aquests locals, etc. Nosaltres li dèiem que qui té un dret adquirit doncs li has de compensar d'alguna manera si l'envies a la quinta forca d'on està, perquè potser tampoc vol. Aleshores, com ho fem, això?
La vareta màgica en aquest cas no existeix. És una conjunció de moltes petites actuacions. Jo crec que es pot arribar a minimitzar, o s'ha d'arribar a minimitzar, s'ha d'arribar a minimitzar les molèsties, i no amb una actuació única i exclusivament, sinó amb diverses.
Partint d'això, i com que hem fet la paràbola i hem tornat a l'inici, què han de fer els empresaris, què han de fer els veïns i què ha de fer l'administració?
Aquesta és una pregunta. Aviam, el que hi ha una... Primer, el detectar què és el que més molesta. Abans et deia que moltes vegades no molesta més el so, que sí,
si
i potser
no...
moltes vegades molesta molt més el que veus, no veus de veure, sinó de vista. I aleshores intentar anar a poc, anar minimitzant i anar solucionant els problemes per parts. Perquè de cop no es pot solucionar. O sigui, totes les solucions dràstiques no són bones, perquè no acaben quallant per un costat o per l'altre.
Quan parlàveu de veu Joan Anton Mates al carrer coses que no li agradaria veure o que creu que no s'haurien de veure?
Alguna vegada n'he vist i he vist imatges de coses que no m'agradarien que em veure. Vaja, que no crec que s'haurien de veure a Sitges.
D'acord. Això s'ha de poder administrar d'alguna forma?
Sí.
Sí.
Jo crec que és molt fàcil, i a més hi ha tot el sector, o sigui, tot el sector és sensible. El sector no vol problemes, o vol menys problemes possibles. Per tant, tot el que estigui a la mà del sector, de minimitzar tot això, es farà.
Com és la vida, El sector no vol problemes, els veïns segur que no en volen,
sí,
l'administració hem de suposar que tampoc en vol, ningú en vol.
Ja, però esclar, és que si no es fa res... aleshores hi és, el problema existeix. Per tant, buscar, s'ha d'intentar anar acotant els problemes i anar-los solucionant.
Qui ha de fer més és l'administració,
Jo crec que és tots, o sigui, aviam, l'administració l'únic que podria fer és dir a rajatabla un problema, una solució dràstica, i aleshores es converteix en altres problemes. Es convertirien en altres problemes. Per tant, ha de ser bé un minimitzar cada problema que hi ha, que n'hi ha diferents, que són diferents problemes, i a partir d'aquí intentar arribar, doncs, amb la típica paraula tan, tan bonica que és l'equilibri.
D'acord. La mà esquerra no vol dir saltar-se la llei?
No. No, i t'ho estic dient així una miqueta...
És un no bemol.
Sí. Aviam, no molt. És el que et deia al començament.
No, dic bemol. Ah. No és ni sostingut ni natural. Ah. És un no bemol, sí. Que és un no d'aquells, un poc sí. No. És
però
això,
és, el que deia, és el que et deia al començament. Si totes les indústries han de complir totes les ordenances, o sigui, totes les normatives que hi ha de tots els estaments, no anem bé. No anem bé perquè no n'hi hauria. O sigui, el que passa és que s'han de complir del gruix, de l'important, de l'això, de les sensates, s'ha de complir al màxim.
Reflexió final d'en Joan Anton Mates. En farà més en el sopar de l'agremiat, probablement. Són les 11, Joan Anton Mates, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
En 5 minuts tornem i parlem del 9-N. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.